A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
6 minuts, gairebé 7, que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Seguim, continuem, el fabricació pròpia. I si el Virgili ens escolta, eh? David Martínez, espera.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Jo sí, també, eh? Jo t'he dit com d'una manera volent dir sí.
Tu sí?
Tu sí.
No, sí, estem bé, estem bé, no?
Estem molt bé, estem molt bé. No, perquè ara m'ha fet gràcia, sortit la falca del Miquel Mercadal i abans en parlàvem, que dèiem, és que són aquestes veus que t'és igual del que et parli. Trotamundos dels dissabtes a les 10, si us plau, escolteu, perquè val molt la pena. I també escoltar tot el que diu en David Martínez, periodista i autor del blog i Twitter Històries de Barcelona, que el podeu seguir, si és que encara no ho feu, perquè és que es parla de curiositats, de l'arquitectura i la història de la capital catalana. A veure, David, de què ens parlaràs avui?
Avui parlarem de carrers.
Vinga, doncs ens hi posem. Jo crec que són uns carrers concrets, no?
Sí, carrers de l'Eixample.
Carrers de l'Eixample. I potser és que, jo ho he dit a l'inici, t'han quedat tots comparats al sumari. Vols dir que descobrirem que algun carrer no és el que sembla?
Jo crec que potser sí.
Sí?
Alguna sorpresa. Algun carrer que potser hi ha alguna confusió.
Vinga, doncs ja hi anem.
Sí,
ens hi portes?
Anem,
va, anem-hi, va. Deixant David primer de tot, perquè aquest dubte se'ns ha quedat. O sigui, sabem que l'any 1860, si no m'equivoco, es va posar aquesta primera pedra de l'Eixample, Ildefons Cerdà, projectat per ell, però jo abans els hi preguntava a l'equip, no? O sigui, Cerdà va decidir els noms dels carrers i sé que en va decidir pocs.
Poc. Cerdà va fer el disseny de la trama, la malla famosa de l'Eixample, però no va posar els noms dels carrers. Ell va posar uns carrers provisionals que eren amb números i amb lletres.
O sigui, ara...
De tipus Nova York.
Et tornava a dir, no?
Sí, que això...
La cinquena amb la... Com la quarta,
correcte,
o no?
Sí, una cosa així. Hi havia els carrers verticals amb lletres i després la resta amb els horitzontals amb números. Bé, doncs, com si fos... Que això és una idea que hi ha molta gent que també és molt fan, del tema dels carrers amb números, però vaja, no entrarem ara...
Jo et puc dir una cosa?
A tu t'agrada?
No, sí, o sigui, m'agrada, però visc carrers perquè jo sóc de les que ara mateix em dius quin és l'ordre, Mallorca, Consell de Cent, Diputació... No ho sé dir.
Ah, doncs això és el que parlarem ara.
Sí?
Sí.
I ens donaràs la clau per recordar-ho o no?
Bé, més o menys, perquè no estan molt endreçats. Ara...
Ara ens ho expliques.
No fem spoiler, va, sí. Diem. Cerdà, Ildefons Cerdà va fer el plano de l'Eixample, ell no va posar el nom dels carrers, sí que va suggerir-ne, em va proposar dos. Un era la Meridiana, perquè el seu traçat coincideix amb seguint el Meridià, i l'altre era la Diagonal, que és curiós perquè la Diagonal, històricament, no s'ha dit molt poc temps, la Diagonal, oficialment.
Com vols dir?
El nom que proposa Cerdà és Gran Via Diagonal, és el nom que ell va proposar.
Val.
Aquest nom es va posar en un principi, però va durar molt poc. I li van canviar de seguida per carrer Avinguda Argüelles. Llavors, cada cop que hi ha hagut un canvi polític, la Diagonal anava canviant de nom. Vull dir, va ser Argüelles, després va ser Alfons XIII, quan va venir a República li van posar el 14 d'abril, per la data del programa de la República, i després de la República va venir a dictadura i li van posar el Generalíssimo Franco.
Clar.
I no és fins que s'acaba la dictadura, a l'any 79, que es posa un altre cop el nom original de Diagonal, tot i que en realitat sempre tothom li ha dit la Diagonal.
Ja.
Mai ningú li ha dit l'Avinguda 14 d'abril o de Generalíssimo.
Sí.
Però és oficialment, realment, no fa tants anys...
Que li diem Diagonal,
que Diagonal
com a tal.
Oficialment,
no?
com a Diagonal. Mm. Però bé, a banda d'aquests dos carrers, Cerdà no va decidir res pels noms de l'Eixample.
I escolta, i l'Ajuntament aquí va encarregar per col·locar, no?, aquests noms als carrers de l'Eixample.
Doncs això li van demanar a un senyor que es deia Víctor Balaguer, un senyor de Vilanova, que era un historiador, ell era cronista de Barcelona, ell també va ser polític, era un polític liberal, i llavors, diguéssim, clar, es trobaven que tenien un gran plànol, un munt de carrers nous, i que li havien de posar un nom. A Ciutat Vella ja tenien noms tradicionals, ja fos de Sants, o a vegades eren noms molt evidents. Vull dir, posar al carrer del Pou perquè hi havia un Pou. Al carrer de la Cadena perquè hi havia una cadena. Però, clar, aquí no hi havia aquest referent. Llavors s'havia de batejar del tot. I li van encarregar a Víctor Balaguer que fes una llista de noms. Llavors el que va fer ell va ser... era un, com dit, un historiador, era un home romàntic, és l'època de la Renaixença, que hi ha una, diguéssim, una exaltació de l'etapa medieval, d'una certa nostàlgia, i llavors el que ell va voler fer va ser agafar noms històrics de la història de Catalunya, medieval, de personatges, de fets, lligats a la història de Catalunya, a la Corona d'Aragó, i posar-los als noms dels carrers. I, de fet, gran part dels carrers de l'Eixample, molts dels carrers de l'Eixample, doncs venen d'aquesta història que Víctor Balaguer va recollir en forma de noms.
Que bo. Llavors, o sigui, això recordem, 1863, no? Que...
63, ell fa... ell rep l'encàrrec, i el 63, el desembre del 63, s'aprova els noms. Val. Els noms que es posaran i a quin carrer van posats. El que no està clar, i jo diria que això no ho va decidir ell, és l'ordre dels carrers.
Val.
O sigui, jo crec que ell va fer una cosa que hauria d'haver quadrat molt més,
sí,
però que no li van acabar de respectar. I ara, si vols, repassem com estan repartits,
va,
que és aquest dubte que tenies.
Sí.
Val, comencem, si et sembla, pels carrers horitzontals. Els que van amb... horitzontals vull dir els que van en paral·lel al mar, per entendre'ns. Els que van de Besòs a Llobregat.
Val.
Val. Aquí tenim un primer grup, per exemple, que va triar Víctor Balaguer. Eren territoris vinculats a la Corona d'Aragó. És a dir, Còrsega, Rosselló, Provença, que avui és França, és la Catalunya Nord, i llavors teníem Mallorca, València i Aragó, que eren els tres regnes juntament amb Catalunya.
Uh-huh.
Val, aquests estan ordenats, de fet, una mica...
Estan ben ordenats.
Sí, estan ordenats perquè, diguéssim, que té una certa lògica geogràfica, no?
Sí.
És a dir...
clar.
Sí, clar, València està per sota de Provença. No sabria dir-te València, Aragó, però vaja, més o menys. Però diguéssim, l'ordre és aquest. Còrsega, Rosselló, Provença, Mallorca, València i Aragó, que és el més proper al mar. Val, aquest és el primer grup, territoris de la Corona d'Aragó.
I aquests els va triar Víctor
Balaguer. Víctor Balaguer.
D'acord.
Després, a sota d'aquests, va triar un grup de carrers que estaven vinculats també a la Corona d'Aragó, però institucions de la Corona d'Aragó o institucions medievals de Barcelona. Per exemple, el Consell de Cent. El Consell de Cent era el que abans seria l'Ajuntament. Abans que hi hagués l'Ajuntament, era el govern de Barcelona. Diputació, les Corts Catalanes, CASP, que aquest realment no és una institució, però podria entrar al mateix paquet, que ve pel compromís de CASP, i Parlament, que està una mica més a baix. Tot aquest grup, i llavors aquí, primera sorpresa, carrer Diputació. Clar, si jo pregunto carrer Diputació, doncs estarà dedicat a Diputació de Barcelona.
Val.
No. El carrer Diputació no està dedicat a la Diputació de Barcelona. Està dedicat a la Diputació del General, perquè hem de pensar que són carrers medievals. La Diputació del General és l'antiga, l'origen de la Generalitat de Catalunya.
Ah, clar, clar.
Per tant, no està dedicat a la Diputació que coneixem avui en dia, la Diputació de Barcelona.
Això, David, està molt bé, que ho expliquis, això, perquè moltes
vegades... Jo crec que això molta gent no ho sap, eh?
No, perquè passem pels carrers i és en plan, sí, home, sí, Diputació tota la vida, però per què se'n diu Diputació?
Doncs per la Diputació del General, igual que les Corts Catalanes, són les antigues Corts, igual que hi ha un carrer del Parlament.
Uh-huh.
Val, tenim aquest grup?
Tenim aquest grup, segon grup, tancat.
Va, i més a baix, diguéssim, clar, això queda a la part ja més del Poble Nou, la majoria, però continuen sent carrers de l'Eixample, del projecte d'Eixample, doncs tenim ja personalitats catalanes. Carrer Llull, que és Ramon Llull, carrer Pujades, que és un cronista, carrer l'Avinguda Vilanova, que està al costat de l'estació del Nord, que no és tampoc per la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
No?
No, és per Arnau de Vilanova, que va ser un dels primers metges catalans. Arnau de Vilanova, de fet, té un hospital, crec que és a Lleida, no?
Sí, home, l'Arnau, sí.
Doncs l'Avinguda Vilanova, que està just al costat de l'Arc del Triomf, allà on hi ha l'estació de França, està dedicada a l'Avinguda Vilanova, a Arnau de Vilanova. Després tenim també, doncs, Ausias Marc o l'Ibei, que l'Ibei era un personatge que podia fer un altre...
Especial per ell, eh?
Per ell, perquè era un personatge molt singular, que era un... l'Ibei, malgrat aquest nom, era un barceloní. Era un explorador barceloní que van explorar el Marroc i es va fer passar per àrab per poder explorar i, diguéssim, infiltrar-se.
Fascinant la història, espia, no?
Sí, doncs aquest és Ali Bey, que té un carrer a la part més de... això seria Fortpienc, aquesta zona d'aquí.
A veure, David, o sigui, hem repassat, com tu bé deies, els horitzontals, no? Ara farem els verticals.
Els verticals.
De l'Eixample.
Sí.
A veure.
Llavors, aquí hi ha una mica un resum de història de Catalunya, sobretot bastant militar, que potser no us sembla a priori, però hi ha molta batalleta i molt militar. Llavors, comencem amb el carrer Tarragona. I aquí sí que veureu que...
Ben a prop d'aquí, eh?
Sí, ben a prop de la ràdio.
Sí.
Bé, el carrer Tarragona diria seria el primer de la banda Llobregat.
Sí.
Per què? Perquè està inspirat en Tàrraco. És com l'origen romà de Catalunya.
Val.
Tàrraco, carrer Tarragona. Després tenim una sèrie de carrers lligats a comtes medievals, tipus el carrer Comte d'Urgell i el carrer Comte de Borrell.
Sí.
I després tenim, que tots els he agrupat tots, no te'ls diré per ordre, però te'ls he agrupat, hi ha molts militars, sobretot navals, de quan, diguéssim, que recorden l'imperi naval i que va ser Catalunya. Sí. Tenim aquí Roger de Flor, Roger de Llúria, Entença Rocafort, també són almogàvers, tenim a Vilamarí, tenim, és a dir, tenim diversos que fan, són almiralls o militars que van conquerir gran part de l'imperi de la Catalunya, de la Corona d'Aragó. I, de fet, aquí també podem incloure el carrer Llançà, que no es diu Llançà. El carrer Llançà, que està més o menys a prop de l'estació de Sants,
sí, també.
No es diu carrer Llançà, es diu carrer Llança. I està dedicat a Conrad Llança, que era un almirall, era un militar de la Corona d'Aragó.
Saps que porto tota la vida pensant que està dedicat a...
A Llançà, a la,
sí,
vila,
a la
de
vila. Sí, exacte.
Doncs no.
No, eh?
I, de fet, es veu que l'Ajuntament, durant molts anys, també s'ho pensava, però van descobrir que originalment l'dedicació era Conrad Llança, que era un almirall. I, de fet, aquí en aquest parc també, si vols, podem incloure Marina, que està dedicat a les gestes i a les glòries de la Marina catalana, i Glòries catalanes, que també està dedicat a la plaça de les Glòries, a les glòries militars de Catalunya. Seguim. Sardenya, Sicília, Nàpols i Calàbria. Aquí tenim un altre parc, que són territoris conquerits per la Corona d'Aragó. És a dir, fixeu-vos que tot més o menys va encaixant. Després tenim una part menys militar, que aquí aniríem, podríem dir, personalitats de lletres, de les arts, doncs Viladomat, el pintor, a Jaume Balmes, al carrer Aribau, i Montaner, que era un cronista. És a dir, gent bàsicament de cultura, escriptors. Després tenim Villarroel i Casanova. Aquests dos carrers que estan a prop de l'Hospital Clínic, aquests van per Antoni de Villarroel i Rafael de Casanova a 1714, Guerra de Successió. Uh-huh. Són dos personatges molt importants. El Rafael de Casanova és el que li fa l'ofrena floral cada any per l'11 de setembre.
A la diada.
Cap referent, cap relació amb l'amant italià Casanovas, no.
Sí, res,
no, no, res a veure. Després tenim Pau Claris, que va, vinculat, va ser un president de la Generalitat, molt vinculat a una altra guerra, que era la Guerra dels Segadors. Uh-huh. I després tenim Guerra del Francès. És a dir, hem començat amb l'època, diguéssim, romana, Tàrraco, i a la part més de la banda del Besòs, més tocant el que seria el Passeig de Sant Joan, doncs aquí tenim carrers molt vinculats a la Guerra del Francès, que en aquella època era el més actual. És a dir, tenim Bailén, tenim Bruc, i tenim, per exemple, Girona. Girona no està dedicat a la ciutat de Girona, però sobretot perquè Girona és una ciutat que va resistir molt bé al setge, del 1700, de 1714, no, de la guerra de la guerra del francès, i que el que a Madrid diu la guerra d'independència.
Saps que jo m'imagino ara el Víctor Balaguer, no?, fent com un croquis a casa seva, de dir, a veure...
No, jo crec que ell ho tenia tot molt quadradet, eh?
Sí, no?, en plan, a veure, fem grupets, no?, i deies això, els antics comtes medievals, que ara em deia, mira, aquí, comtes de Batlloc, no?, per on estem
per
nosaltres,
exemple, sí.
Per exemple. Territoris conquerits, personalitats en l'art, no?, i anava fent com grupets, i clar, ara tot això... s'havia d'ordenar i, com deies tu, d'adjudicar. Però deixa'm preguntar-te també avui, perquè curiosament no tots els carrers de l'Eixample de Barcelona van ser batejats per l'Ajuntament de Barcelona.
Clar, perquè hem dit fins al carrer Passeig Sant Joan, hem de pensar que Barcelona arribava més o menys fins al que avui seria el Passeig Sant Joan. Llavors hi ha una gran part de l'Eixample que continua Passeig de Sant Joan, diguéssim, cap al Besòs, que això no era Barcelona, era Sant Martí de Provençals, era un altre poble. I, de fet, ells van batejar els carrers com els hi va semblar. Ells van posar noms, carrers com Padilla, com Lepan, com Navas de Tolosa, tots aquests carrers que en realitat són de l'Eixample i que tenen noms que igual no són... Bueno, igual no, que no són tan catalanistes com els que va posar Víctor Balaguer. Clar, Castillejo és una batalla de la guerra colonial espanyola. Clar, a Àfrica, sí. Per exemple. Lepan també. Navas de Tolosa és l'inici de... És una batalla de la reconquesta espanyola, sí. Diguéssim. Llavors, aquests carrers, que avui encara es conserven, en realitat no es va posar l'Ajuntament de Barcelona, sinó que es va posar un altre poble, Sant Martí de Provençals, que li tocava l'Eixample i va dir, ah, doncs aquest tros li poso jo els noms que jo vull.
I escolta, de tots aquests noms de carrers que ens has dit, que es van posar al principi, recordem, 1863,
sí.
Han canviat molts o no? Hi ha alguns que han canviat.
No gaires. Alguns han canviat, però no gaires. Per exemple, una cosa que van fer és que es van adonar que alguns carrers quedaven tallats, doncs, per exemple, per Gràcia o per Ciutat Vella. Aleshores, el primer que van fer va ser agafar el tros, un dels trossos i canviar-li el nom. I llavors, aquí van aprofitar per introduir una sèrie de carrers que no eren tan catalanistes, potser com els de Víctor Balaguer, tipus Sepúlveda o Florida Blanca, per exemple, es van introduir aprofitant que no... que eren, diguéssim, personatges no lligats a la història de Catalunya. Llavors, clar, el carrer Sepúlveda continua per l'altra banda, llavors té un altre nom. I Enric Granados.
Clar, Enric Granados,
jo diria que Enric Granados és l'únic carrer que ha canviat. Dels que van posar dels primers, l'únic que ha canviat sencer. Enric Granados, en principi, deia carrer Universitat, perquè és el carrer que va a la Universitat de Barcelona.
Clar.
Clar, entre altres coses, perquè el 63 Enric Granados no havia mort. Però Enric Granados va morir en un accident, el seu vaixell es va enfonsar.
Clar, i són d'aquests personatges,
no? I era un
personatge
que, correcte, va crear tant impacte que li van posar un carrer.
Li mereix un carrer, no?
Correcte. I després, diguéssim que durant el franquisme sí que es van canviar alguns carrers, doncs, per exemple, l'Avinguda de Roma i el carrer Berlín, que es van posar doncs, en honor a, llavors, als aliats que eren de l'Espanya franquista d'aquella època, que eren Roma, Itàlia i Berlín, l'Alemanya nazi.
No sé, un dubte que tinc també, eh?
Vinga.
Víctor, o sigui, anava a dir Víctor Català, jo també. Víctor Balaguer i Ildefons Cerdà.
Víctor Balaguer va fer tot el repartiment, però es va quedar, clar...
No té carrer.
No es va posar amb ell mateix. Víctor Balaguer, clar, no, té una plaça...
Bueno, no sé si hagués quedat molt bé, també.
No, és lleig, no?
Que sí, una mica, però, bueno, però també li podien haver dit, doncs posem-lo al cap dels anys. No.
Té una plaça, Víctor Balaguer,
Val,
a Ciutat Vella, sí. Però no s'ha quedat a l'Eixample, diguéssim que no. És com Cerdà.
I la plaça Cerdà, també, que, no,
sí,
que està a la plaça.
Tot i que, clar, sí. Cerdà no té una... Cerdà va crear l'Eixample i té una plaça fora de l'Eixample i no gaire agraïda, no?, com a nom. No és... Ara està millor. Hi havia una època en què la plaça Cerdà només servia per maleir-la i perquè s'inundava cada dos per tres. Però vaja, no té la plaça més bonica de Barcelona, no seria la plaça Cerdà.
No, et faré una pregunta al final, eh?, que no te l'esperes.
Ah, ui.
Perquè hi ha hagut aquesta setmana...
Hi ha hagut...
Ara no sé dir-te, si aquesta setmana o la passada, ara no me'n recordo com tenim el cap, però en relació amb l'estació de Sants, ara que vull que parlem de noms...
Ui, sí, sí.
Que et mullaràs o no? Pel que fa al nom.
Però vols que t'ho digui ja o aneu al final?
No,
com vulguis, eh?
Digue-ho al final. Ja sabeu que hi ha un nom que s'ha proposat, que és Montserrat Caballé, és la ciutat de Sants Montserrat Caballé, però la força de X i del poble i de nosaltres també, perquè nosaltres som molt d'ella, i som de Sants, què vols que et digui? Amb tot el respecte, Montserrat Caballé, que hi ha la proposta de Núria Feliu.
Home, Núria Feliu molt millor que...
Ja ho dius, sí, eh?
Home, sí, jo no soc molt partidari de batejar estacions ni aeroports, perquè crec que són noms que al final no queden.
Yeah.
Jo crec que és important que el nom quedi. Però si hagués de posar un nom, crec que Núria Feliu, que és el barri, s'ho mereix molt més que Montserrat Caballé, que no té cap relació amb Sants.
Més enllà de l'Eixample, va, repassem alguns altres noms. No sé si ens has portat alguns noms curiosos.
Sí, t'he acabat per acabar... Val. Volia acabar amb alguns noms singulars que podem trobar a Barcelona, més enllà de l'Eixample. Noms curiosos de carrers, com, per exemple, el carrer Ja hi som.
Aquest és bo.
Que aquest està en un lloc molt adient, que és al final d'una pujada a Vallvidrera. Si heu mai anat a Vallvidrera, doncs hi ha unes escales i quan arribes al final de tot el que trobes és el carrer, és un carrer de terra molt, molt curt, però trobes allà la placa de carrer Ja hi som, perquè és com els veïns que pujaven dient Ja hi som,
i aquest nom
es va quedar. Després tenim, per exemple, també a Gràcia, tenim el carrer de les Tres Senyores, que aquest dia vaig escriure un article perquè realment és una història...
Per què?
És una història curiosa. Diguéssim que hi havia uns terrenys a Gràcia i els propietaris van decidir urbanitzar-los. I llavors els homes, els senyoros, que eren els propietaris, es van posar cada un carrer al seu nom. Quan van urbanitzar van fer... És a dir, eren terrenys de conreu.
Sí, sí.
I van obrir els carrers i van posar cada un al seu nom.
Val.
I l'arquitecte que ho va fer, l'urbanista, que era el Rovira, que és la plaça Rovira i Trias, actualment, el que hi ha entorn, doncs també es va posar el seu nom. I què passa? Que només quedava un carrer lliure. I van decidir, home, i per les dones, què fem ara?
Oh, pues
que no s'enfadin, un carrer per les tres.
Ai,
carrer de les Tres Senyores. Els senyores, amb tota la seva patxorra, es van posar el seu nom i les senyores doncs, es van quedar amb un únic carrer per les tres,
les
que és el carrer
senyores.
De les Tres Senyores.
I sense nom propi, eh? Les tres
sense
senyores.
Nom propi.
Uf, bueno.
Vinga, va, carrer... Més carrers singulars, carrer Camponata, aquest està a Sarrià.
Que mira, no acabem de parlar del Gabo.
Doncs,
del Gabriel García Márquez.
És una família italiana, però no té res a veure amb la gallina Caponata.
Sí, però tu saps que el Gabo va viure al carrer Caponata.
Sí, sí, sí.
Sí.
Doncs mira, el carrer de l'Esquirol Volador. Aquest
però
és maco,
per què dius Caponata? Dius que és per la...
És una família italiana. No és per la gallina Caponata, eh? Era perquè amb els terrenys eren d'una família d'origen italià que es deien Caponata.
Ja. Yeah.
i doncs ha quedat aquest nom, que és una cosa bastant habitual que els carrers portin nom dels que són els propietaris. Carrer de l'Esquirol Volador, aquest està a la Guinaueta, allà a Llucmajor, doncs allà el carrer de l'Esquirol Volador, que també és un nom bastant... Clar, no un esquirol qualsevol, un esquirol volador. Es veu que li van posar d'esquirol, però ja existia un carrer de l'Esquirol, es van adonar, i llavors hi van haver de canviar per Esquirol Volador. Després tenim el carrer Panxample, no Eixample, sinó Panxample, que era un bandoler que es diu que vivia a Vallvidrera. I a Vallvidrera doncs, li han posat el
carrer Panxample.
El carrer Panxample.
Està molt bé.
Igual que hi ha un carrer Perot lo Lladre, que també era un bandoler que està a Ciutat Vella.
Com dius que es diu?
Perot lo Lladre.
Ah, sí?
Perot lo Lladre té un carrer i... Sí, bueno, és un, aquí els bandolers tenen carrers.
Home, doncs mira bé.
Després tenim, per exemple, el carrer de la Pantomima, a Montbau, que no té res a veure amb Pantomima Full, sinó que forma, és una sèrie de carrers que tenen noms així com artístics, sí. El carrer de la Lírica i el carrer de la Pantomima. Després, un altre carrer, per exemple, un nom bastant singular, a Bonpastor tenim el carrer del Foc Follet, que era, és un nombre de teatre. Vull dir, igual que tenim, a Bonpastor, el Barri Vermell, que no té res a veure...
Amb el Barri Vermell d'Amsterdam.
Correcte, però hi ha un carrer que és el carrer del Barri Vermell a Bonpastor, i que es veu que és perquè hi havia una tanca, una barrera de color, sí, color vermell.
Sí.
També tenim, aquest sí que el coneixereu, és més conegut, el carrer Tantarantana.
Sí, bueno, jo el teatre, però no té res a veure, perquè això està al Born, no?
El sí, sí, el teatre Tantarantana, sí, està al carrer Tantarantana.
Mira, o sigui, jo també, saps, ara relaciona Tantarantana amb Gràcia, no sé per què. No?
Ah, doncs no, està al Born, sí. I de fet ve perquè aquí vivia el pregoner de la ciutat. Mm. I llavors, com que venia, s'anunciava amb un redoble, amb un tarantarantaran, doncs per aquí ve el nom de Tantarantana.
Però és que, saps què passa? No, no passa tarantana, però, Jarque, és que m'has fet pensar... Tu saps que hi ha un carrer a Vallvidrera que es diu Ja hi som? Quan puges, sí, és una pendent i dius Ja hi som.
Què passa, que és a dalt de tot?
És a dalt de tot, efectivament.
Sí.
Estava arribar, la gent va dir Ja hi som.
He llegit això, he escoltat això que deies del carrer Tres Senyores, perquè em queda molt a prop de casa, i sempre m'havia preguntat, i això...
Sí, les Tres Senyores.
Qui són aquestes Tres Senyores? Mira, ara ja ho sé.
Tres Senyores.
I de fet
no,
et diré que
no
un dels senyoros, mira, si em dóna...
Sí.
Un d'aquests senyoros era un senyor que es deia Manuel Torrente. I d'aquí el nom de Manuel Torrente Flores.
No.
I d'aquí el
torrent
nom
de les Flors.
Correcte. Torrent de les Flors no era un torrent.
A més són... estan...
Clar,
és a dir, un el Tres Senyores desemboca torrent.
El senyor Torrent Flors era el marit d'una de les senyores.
Veus? I aquest sí que té nom, eh?
Aquest té nom, però no és un Torrent de les Flors, que penses que era un antic torrent, una riera.
No.
És el nom d'un senyor que es deia Manuel Torrente Flors.
Vas escriure un article, dius, aquest carrer de les Tres Senyores.
Sí.
Que el podem llegir a Històries de Barcelona.
Històries de Barcelona, a sí.
Està penjat.
El podeu trobar.
Va.
Explicant la història i posant en valor aquestes Tres Senyores que van quedar oblidades.
David, moltes gràcies.
Un plaer.
Sempre és un goig escoltar-te, no? És molt interessant tot avui el motiu, no?, d'aquests carrers del barri de l'Eixample de Barcelona. Ara, si t'hi passeges, doncs ja saps el per què. El per què li van posar.
Com a mínim hi ha una explicació.
Exacte. Que no és això que hagi estat a la tuntun. No. Algú que ho ha pensat,
Ho ha pensat molt.
Víctor Balaguer, que li hem de posar un carrer, també,
Un carrer, no?
Un carrer,
Ara busca'l, a l'estació. Alguna estació quedarà.
Alguna estació per posar-li. Gràcies, David.
Un plaer.
De debò.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Paula, o sigui, el Paula Moreno es pensa que porta la samarreta del Manchester City...
I ja té tots els poders.
Sí, clar. Deixa'm dir... Coromines, Laura...
Hola, digue'm.
Això m'agrada, vens molt preparadíssima,
eh? Has vist? T'ocupo tota la taula, sí, també sí, diré.
Aquí. Però mira, m'agrada perquè va en paper. Jo vaig en pantalla, cosa que no m'agrada a mi, la pantalla gaire, però bé. I Jarque, hem de parlar de Sant Jordi.
Sí.
Però abans hi ha un membre, exmembre, membre... de l'equip.
Has dit ex, eh?
Ai!
Has dit ex.
Ja, això fa cosa. Saps quan parles dels ex, no? Però...
Has dit ex. M'he vestit una mica com el Búfalo, avui, saps? Entre el barret i la bufanda del Barça.
Saps que la Jarque va anar-hi, Francesc?
Sí, m'ha explicat.
Ara en parlàvem. No sé pas com deu estar el Búfalo. No deu fer tan bona cara com tu,
perdona,
Marginet.
No. Búfalo, no, que avui està obert, no? Per cert, crec que és la primera vegada a la història que el Francesc... Bueno, tu, Jarque, tu li vas preguntar ahir que sí, està... No.
Sí, no, ell em va dir que no el truquéssim avui. Que normalment sé que recollim una mica la prèvia, sí. Vaja, el postpartit amb Búfalo, i ell em va dir no em truque, millor que no em truqueu perquè no estava massa bona lluna.
Però jo diria que el Francisco, si us plau, confirma'ns-ho, Francisco, ens estàs escoltant, que avui és la primera vegada que el Búfalo, que la pepeta està oberta per donar un partit del Madrid, perquè el Madrid mai es dona la pepeta. Però avui sí, eh? Excepcionalment, que juga contra el Manchester City, però doncs...
Per passar la pena. Pot ser que passem la pena o que hi hagi un segon desastre.
Sí, sí. I que segueixi aquesta setmana tràgica del barcelonisme, esperem que no.
Saps què passa, Marginet? Que la Cora està flipant, perquè, clar, o sigui, aquest programa... Clar. Jo no m'imaginava que parlés tant de futbol,
Cesc,
no?
Pensa,
o sigui...
que m'estic impregnant del Barça, però...
És que pensa que una ràdio s'ha de parlar de futbol per omplir temps.
Ah, d'acord. És això, eh?
Bueno, en el nostre cas, jo crec que és el contrari, no? Vull dir, perquè és que tenim com la necessitat
ens,
màxima...
Ens falta temps per parlar de futbol.
Sí, totalment. I ens falta temps per explicar-vos que la setmana que ve Sant Jordi ha arribat el moment més deliciós del programa d'avui. Després parlarem del País Petit amb el Cesc Marginet, que ens portarà fins a Sort. Però, Jarque, tot això gràcies als de sempre, als que ens fan la vida més dolça i més gustosa, com són els amics del Formestral.
Exacte, s'acosta el dia de Sant Jordi, un dia que arriba acompanyat d'un grapat de coses bones. Mercè, perquè això és veritat, la diada sempre ens porta alegria i moltes coses delicioses. Llibres a la butxaca, roses al balcó i a la taula, com és tradicional, un bon pa de Sant Jordi del Formestral. Un pa de formatge i sobrassada que quan enllesques passa una cosa que és sensacional i és que apareix la senyera de Catalunya.
Jo t'ho juro, o sigui, jo tinc una pregunta. El forn Mistral, el senyor Mistral l'hem de trucar un dia.
I
perquè
tant.
És veritat, mira, tinc el cap. Perquè no el fan tot l'any, aquest pa?
Home, és que és boníssim.
Boníssim.
És boníssim.
Jo, és de les coses més bones.
És molt dolent, fa no, molt fàstic.
No, home, no.
Fa això no m'ho esperava.
No, Laura, és boníssim.
Per favor.
No t'agrada?
És molt bo.
A mi no.
Per què no t'agrada la sobrassada?
Sí que m'agrada, però en tot cas, una torrada amb sobrassada. Yeah. Però pa de sobrassada...
No, és boníssim, és molt bo. És molt bo.
És molt bo.
Saps què passa?
No, no,
això, això és que no has provat el de Frederic Mistral.
Això t'anava a dir,
Escolta, Mahar, que tu l'has provat o no?
Jo no. Jo estic esperant... És que saps què passa? Que el pa de Sant Jordi és una cosa molt tradicional d'aquí de Barcelona. Aleshores, els que no som de Barcelona de tota la vida, no...
Bueno, no pateixis.
Però estic segura que si és del Forn Mistral, és boníssim.
No pateixis, perquè segurament dimarts tindrem pa de Sant Jordi, si ens veniu a veure, com fem el programa en directe.
Una mica d'anxova, és una mica escalivada.
Bo. Bueno, però la cosa és que, com deia la Jarque, s'acosta Sant Jordi i s'acosta aquest pa, també, pels oients de fabricació pròpia.
Exacte, ja sabeu que els amics del Forn Mistral són els nostres proveïdors oficials d'ensaïmades, de coca, de croissants, de tortells de Reis, i quan es tracta de pa de Sant Jordi, doncs el millor també el fan ells. Ja sabeu que totes aquestes delicioses especialitats del Forn Mistral les trobareu al seu mític local de la Ronda Sant Antoni 96 de Barcelona i també al barri de Gràcia, al carrer Astúries 35, un local que s'hi ha d'anar amb temps perquè sempre s'hi formen unes cues quilomètriques. Bé, alerta, ho hem anat anunciant al llarg de la tarda, perquè avui, en exclusiva pels oients de la fabricació pròpia, Mercè, els amics del Formistral sortegen un pa de Sant Jordi. Atenció,
sí,
eh?
Sí.
Perquè en aquests moments sortejarem un pa de Sant Jordi del Formistral. El primer oient o la primera oienta que truqui al 93-409-2771. Repetim, 93-409-2771. Marginet, tu ja estàs trucant?
Jo estic trucant,
ja. No truquis, que noi, jo te'n convido jo.
La gràcia és que ens truqui
no,
un oient.
No, que ens truquin els oients, home.
Va. Home, jo també us escolto.
Clar. I l'Ester també, clar.
Ai, també.
Està trucant tothom. Noi,
afanyeu-vos, va, 93-409-2771. Un pa de Sant Jordi, que, bueno, n'hi ha per tots aquest, els gustos, 71... Aquest. Perquè quedi clar que la gent no s'equivoqui a l'hora de marcar el número. Ah, això a vegades porta confusió.
Amb els nervis fas... Clar.
72, 71, 71 heu de trucar.
Va, truqueu ja, va. I si no, us donem temps. Va, fins al final del programa. Us ho anem repetint i al final del programa donaré el nom de la persona guanyadora. 93-409-2771. Un pa de Sant Jordi, que no trobareu enlloc, perquè és del forn Mistral. Ara sí, tots preparats?
Tots preparats.
Vinga, anem cap a sort?
Anem cap a sort.
Anem-hi, va.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
Escolta, Paula Moreno, o sigui...
Què?
Treu-li una targeta.
T'està boicotejant?
Ai, jo? Tota l'estona.
T'està boicotejant, però...
O sigui, em deixa-li parlar, ja. Que callau.
Ja hem repartit el pa, encara no?
Sí.
Hem repartit
sí,
el pa?
Ja,
mira com somriu ja el Ferran.
Ara sabrem el nom de la persona, eh?
Mira, jo com que...
Oh!
Clar.
Tu saps que em ve molt de gust ara mateix això que ens has portat?
Per això,
molt.
Mira, jo pensava, clar, tant pa de Sant Jordi, tant pa de Sant Jordi, i aquí no en tenim cap, però com que parlem de sort, he pensat, calla, porta raïm, que porta sort. Saps? També?
Però també em porta fora de temporada. És a dir, quan no és el 31 de desembre, també em porta...
Que això sabeu que és un invent perquè els d'Alacant tenien excedent de raïm i van dir, fem les 12 campanades, van regalar raïm per fer les 12 campanades. Escolta, ara tenim aquí una mica de raïm...
Que has netejat.
Que ens dona sort. Està ben net. Passa't una mica per aquí la samarreta.
Per si de cas. El Marginet l'ha netejat i després l'ha precintat, el buit.
Saps que m'agrada molt a mi el raïm amb formatge?
Oh, formatge no em porto. Porto raïm per tenir més sort que ahir al Barça.
Va, així berenem.
Doncs fas tard.
Faig tard, faig tard.
Marginet, veus, haguessis hagut de fer la secció ahir?
Ahir. Si jo faig la secció i parlant de sort, haguéssim guanyat. Vinga, va.
I potser podem portar sort al Manchester.
Doncs
avui anem tots amb el Manchester.
Aviam si donem una mica de sort al Manchester. Escolteu, hi ha molt a dir sobre sort i moltes bromes a fer, també.
Digui-li Ferran, no?
Primer de tot perquè és el poble exacte del Ferran Capdevila. Com ho dius tu, Mercè, això?
Ferran.
Algun dia et quedaràs encallada aquí, al principi del programa.
Alguna vegada m'ha passat.
Ferran Capdevila és un nom en potència, per tant... Només per això ja es mereix tots els honors.
Home, i tant. Propietari més, a casa seva. Tenen un bar.
Sí, tenen un bar.
Peu de carretera.
Que tenir un bar de sort ja és tenir mig sort.
Ui,
saps? És com gairebé ser l'amo de sort.
Latifundista.
Si hi hagués el Ferran aquí, podríem parlar durant hores. En qualsevol moment, Ferran, estem oberts a que entris, prenguis la paraula.
Mira, et diré una cosa.
Ha dit que, d'acord, que molt bé, que puc anar continuant.
Et diré una cosa. Si aconsegueixes que...
Ferran Capdevila.
Ferran Capdevila. Parli per antena, has tingut molta sort.
Bravo!
Però, o sigui, horrorosa. Però anava a dir, mai hem escoltat la veu del Ferran.
Mai. Potser... No,
una vegada sí, a Camins, pot ser?
Una vegada.
Sí? Programa de culte, Rafa Sanahuja. Va parlar a Camins, el Ferran? A l'últim programa, motiu.
Ah, mira. Bueno. Escolteu, ja sabeu que aquesta secció va d'endevinar quina mentida.
Però que digui-la
a Laura. Sí. Laura, aquesta secció, jo explico unes coses sobre un poble.
D'acord.
En aquest cas, sort.
Mm-hmm.
I vosaltres heu d'endevinar quina d'aquestes coses és mentida.
Ah, fantàstic. Quantes n'hi ha?
Ui, moltes.
Moltes, vale.
Moltes coses. I has de decidir què. També és una població que, com bé ens ha ensenyat la Mercè, amb el seu nom es poden fer moltes brometes.
Sí.
Que tinguem sort.
És que avui cauran totes, eh?
I moltes cançonetes, també. No tinc cap dubte, que ni cap prova, tampoc, que Lluís Llach es va inspirar amb la bonica Vila de Sort per fer aquesta cançó. Capital del Pallars Bo, el Sobirà, no? Perquè, no sé, és el Pallars Bo, Ferran? Sí. Jo aniré buscant la confirmació del Ferran, que em vagi dient que sí.
Que sí.
Mira, això també ens ajudarà a nosaltres a saber què dius de veritat i què dius de mentida.
No, us el mireu gaire.
És que està amagat.
Ah, ja t'ho diré jo.
Està amagat totíssim.
Col·locat al llarg de la Noguera Pallaresa, que vindria a ser un riu, li posen nom i cognom, és una de les capitals de comarca amb menys població de Catalunya. En té 2.211, que és una mica com si fos una escala de veïns d'aquí Barcelona.
D'aquí Barcelona.
2.211 sortencs i sortenques, 2.212 si comptes el Ferran. El Ferran, estàs empadronat a Sort, encara? Ui, no. Doncs així, 2.210.
Ja no votes a Sort, noi? No, que hem estat aquí, que tots, feia mandra pujar.
Tots acabem aquí.
Però és que es fa lluny, arribar a Sort.
Quan hi ha d'aquí Sort?
Cotxe. Dues hores?
Ui,
dues
no,
hores?
Una mica més i tot.
Tres hores?
Sí. Sí, tres horetes.
Però
que aneu amb segona?
Home, deus pujar per Ponts? Sí, perquè per la Seu deu ser més llarg.
A Cervera?
Ah, per Cervera, clar.
Cervesa Gramunt, Artesa.
Has dit Cervesa Gramunt?
Ui, no, això no
ho fem nosaltres.
Cervesa Gramunt i Artesa. Sí, sí, amunt. Una cervesa Gramunt i vas pujant, exacte.
I se't fa més curt.
A part de tenir poca població, la té molt repartida. Té fins a 16 entitats de població, o sigui, casetes ajuntades. Són el Tron, que rima amb Cintron, sempre m'ha fet gràcia, el Tron, la Bastida de Sort, Bernuí, Bressuí, Castellviny, Envin, Llarben, Llessuí... Sembla un...
Molt francès, no?
I sembla un d'allò, un...
Una onomatopeia.
És que em surt trabalengües, però el...
Ai, embarbussament.
Embarbussament, moltes gràcies.
És que embarbussa, dir embarbussament, ja, del cil. Oh, l'hauríem de canviar, que no.
Montardit de baix, Montardit de dalt, Olp, O-L-P, i Pernuí, que no té cap habitant.
Pernuí?
Pernuí.
Trobo que aquests noms són deliciosos.
Són maquíssims, de dir.
Que deu ser en Pallarès.
Exacte.
Montardit de dalt i Montardit de baix.
Preciós.
Pernuí és l'únic que no té cap habitant, perquè es va cremar i no hi havia carretera fins allà. I l'únic que va quedar intacte és l'església. I des de Sort la veus allà dalt, tot cremat, i l'església, un punt blanc, que és l'església, que queda preciós. Es veu.
Mira, amb tot el que estàs explicant, jo tinc unes ganes, Laura, d'anar a Sort, i penso, mai ens hi ha convidat, el Ferran.
Mai.
Això és lleig, eh?
Mira com dissimula fent veure que ha rebut una trucada.
D'aquí, de l'alcalde?
Ja es deu estar queixant. Sí. També hi ha Pujalt, Saurí, Sorre i la mateixa Sort.
Sorre.
Sorre, la sorrita. Sorre. Sort és qui acapara el més gran volum de població. Té 1.800 persones de les 2.200 que viuen repartides per tot Sort. Contràriament al que tots podeu pensar, Sort no es diu Sort perquè tingui la Bruixa d'Or. La Bruixa d'Or ve després de Sort.
Ah, primer, sí. primer hi havia el poble?
Primer hi havia el poble abans de la Bruixa d'Or. Sí, sí, sí. Aviam, el nom té origen bascoide. Com basco. Sabeu? I ve de Suert. Sort, Suert, que vol dir pont, perquè per allà passava l'únic pont important que creuava la Noguera Pallaresa. D'aquí també el pont de Suert.
És a dir, el pont...
El pont del pont, que seria una redundància.
Perdona, Laura, tu el pots increpar en qualsevol moment.
O sigui, sí.
Miraré de fer-ho, l'estic escoltant atentament per veure quina és la mentida de tant.
Si tu creus, i pots preguntar-li també, si tens algun dubte.
D'acord, perfecte.
De Suert va passar a Suort, Subort, Saort, Sabort, fins a Sort.
Sabort?
Sabort, sí. Tenien un deix anglès, Sabort.
Ui.
És un poble que això de posar noms ho tenen molt endins. Cada casa té el seu nom i l'han conservat.
Satorà també passa.
N'hi ha tantes que no les puc dir totes.
Passa tot arreu.
N'hi ha algunes que m'han fet gràcia. És Casa l'Assessor, no sabem de què, però Casa l'Assessor.
Això és Casa del Ferran.
Hi ha la Caixa de Pensions, que està molt bé per situar-la, no? Sí, Caixa de Pensions i la Farmàcia.
Això vol dir que algú és de la Caixa de Pensions?
Caixa de Pensions a Seques. No sé on hi ha la Caixa de Pensions.
El banquer.
Casa Carlos de la Quima, Casa Cintet de la Manuela, això és depèn d'amb qui t'ajuntes, Casa Cuixet, no sé si per l'Isabel o per si anava coix, Casa Geperudeta, Casa Gavatx, que deu venir de França, Casa Querido, aquest...
Querido, querido. Passen coses.
Casa Pet, Casa Paret de les Hòsties, segueixo, Casa 5-5,
5-5?
5-5 en anglès. Aquí, no sé, potser és una casa que cantaven, el Ferran ens ho dirà. I Casa Pillo, que no sabeu qui és la Casa Pillo.
El mestre de...
Casa Pillo.
Casa telèfons. Cap de...
Del Ferran Cap de Vila.
És Casa Pillo. Diuen de Ferran, treu el capet. Espera't, ara. que és Pillo, eh? Perdoneu, mira, per fer la broma, el raïm. O sigui, vosaltres sou Campillo.
Campillo.
I no ens vols explicar el per què? No? No vols entrar a explicar-ho? No ho saps?
No saps per què ets campillo.
Però no truquem a casa teva.
Home, però això s'ha de saber, això ho has de preguntar. Si pensem també en sort, com hem dit, pensem en la Bruixa d'Or. El Calvo, el recordeu? El Calvo de Nadal.
Tenia com uns numerets a la mà i bufava.
Va i buscar, encara és viu.
No el vam entrevistar nosaltres, sí.
Ah, sí?
A mi em vol sonar, això.
Ah, pot ser.
El Calvo de la loteria?
Helen Krebisin, algo així.
Ferran diu que no, eh? Publicista, sí, vam parlar amb el publicista que el va crear, això sí.
Escolteu, la Bruixa d'Or no deixa de ser una sucursal de loteries i apostes de l'Estado, fundada l'any 86 per Xavier Gabriel. Xavier Gabriel, un dels il·lustres del poble, que van morir l'agost de l'any passat, justament, del 2023. Amb 27 anys va fundar la Bruixa d'Or, que al principi va tenir altres noms, com l'Estop o l'Estel, com la ràdio.
Ah, mira.
Sí, es deia l'Estel.
Veus, per això treballa aquí.
A part de repartir tres grosses de Nadal i dos primers premis del Niño, el nen, el dels Reis, ha repartit molts i molts premis al llarg de la seva història. L'èxit de la Bruixa d'Or comença amb sort, però literalment. El sorteig del nen del 94 va repartir 10 milions de pessetes. Era el primer premi. I a partir d'aquí van anar agafant fama. Però com es va fer realment ric Xavier Gabriel? Doncs venint per internet. Es va avançar. Va ser de les primeres administracions
va ser pillo.
Que vivien per internet. Arribant a recaptar 60 milions de cèntims l'any. Imagina't. Imagina't, això, una bestiesa.
Perdona. Ah, 60 milions d'euros.
Cèntims. Ja és això, cèntims, euros.
Cèntims.
Euros.
Val.
No és gratis.
Efectivament. Un altre personatge de la mitologia de sort és Josep Mir i Rocafort, més conegut com a Fastman.
La mente humana es poderosa y lo dirige todo. Dirige todas nuestras funciones vitales, nuestras emociones, nuestros pensamientos.
Això no toca, eh?
Nuestra conducta.
No volia res.
Y nuestro destino personal.
Has dit Fastman?
Fastman.
La mente.
I aquest senyor és de sort?
Un mentalista i hipnotitzador.
Doncs no té accent de sort.
No gaire.
Va triomfar més que la Coca-Cola a l'Argentina. Primer va començar amb llibres, se'n va anar a París a estudiar, fins que se'n va anar a l'Argentina i va triomfar. Va actuar en una pel·lícula i tot, Fascinación, on ensenyava els seus trucs. Trucs o poder de la mente, com en deia ell. Entre els seus trucs hi havia el de dormir gallines i conills, que es veu que és més complicat que les persones, perquè tenen... Sí, els adormia. Si busqueu el Fastman, fa així... I la gallina s'adorm.
O mor.
Jo crec, pot ser que els hi... Allò que crec. I adéu, gallina.
Es deuen quedar adormides de cop.
Però no només, també trobava coses que la gent amagava amb els ulls embenats. O sigui, ell feia amagar les coses a la gent, s'embenava els ulls...
Però això ho fa ma mare.
O sigui, jo... No. O sigui, ell,
sí,
primer...
Tu li dius on està això.
I allà ho troba.
Sí, pues és ja com sap on és.
Ves que no s'hagués entrenat amb el Fastman.
Mira.
Doncs ell s'embenava els ulls, donava coses a la gent... que les amagués, i llavors ell agafava una persona de referència, que eren com els seus ulls, i es ficava a la ment de la persona de referència, i ell caminava rotllo Chiquito de la Calzada, i clar, per exemple...
I l'altre feia com de nas, com que l'olorava fins a trobar l'objecte.
Correcte. I si no hi havia una escala, i el que feia de guia no pensava en l'escala, passava això.
Vostè me dirigí mentalment. Vostè s'imagina que sóc un autòmata de vostè, que hi ha un fil invisible que va de la seva ment a la meva. Però vostè m'ha dirigit perquè jo no caigui. Escala.
Veus, escala.
Això és la respiració.
Sí, Chiquito.
Tensió, eh?
És un fenomen.
Escala.
Ai, escala. Ojo, eh? Ojo.
Escala.
Alerta.
Pensi l'escala.
Pensi
l'escala, per favor. No el toqui.
És fotut.
Deixi l'escala.
L'escala.
És que això és perillós, eh?
Es pot recuperar a YouTube? O sigui, es pot veure Fastman
a
YouTube?
Si busqueu Fastman, veureu com adormen les gallines i els conills.
És Fastman d'home ràpid?
No.
O com s'escriu?
Fastman.
D'acord.
De fer.
F-A-S-S-Man. En realitat es deia Josep Mir i Rocafort, nascut a Sort. L'última actuació, de fet, l'última actuació en públic, perquè suposo que en privat també dormia gallines, va ser precisament a Sort, el 10 d'octubre de 1980. Entre uns i altres, entre Fastmans i Bruixes d'Or, no és d'estranyar que una de les festes més emblemàtiques de Sort sigui el seu Carnestoltes. Aquí sentim algun dels seus conciutadans que ens diuen què fa que sigui tan diferent el Carnaval de Sort.
Però si és el Ferran.
Tot.
La gent d'aquest poble és única.
La gent és el que fa el Carnaval. La gent és el que fa el carnaval, sí, perquè ja et despertes, vas a esmorzar i et comences a trobar aquesta gent en pijama.
Com diu Casper, hi ha tres carnavals al món. Carnaval de Venècia, carnaval de Rio, carnaval de Sol.
Canaló?
Us ho tradueixo. Diuen que al món hi ha tres carnavals. El carnaval de Venècia, el carnaval de Rio i el carnaval de Sort. I no és per menys, no és per menys. El carnaval dura pràcticament...
Se'ls veia animats, eh? Tots en pijama.
Carnaval,
per
tots
sort,
en pijama.
Estampa.
Perdoneu, que ens ho continuï tenint el raïm. Vam entrevistar l'alcalde del carnaval de Sort aquí en aquest programa.
Ah, sí?
És veritat, perquè tenim l'alcalde.
Home, és que tu diràs, és que no n'hi ha per menys.
Estava animat, eh?
Comença, és, dura pràcticament dues setmanes aquest carnaval, comença amb una botifarrada
bé,
la més gran que us podem imaginar, reparteixen més de 1.000 botifarres, per tant, he calculat, és un 50% de la població que se'n va menjar botifarres allà. Des de 2015 que fan la canallada, tota la canalla surt de l'escola i fan com una mena de rua, la seva rua, la seva passada, que van vestits d'animals.
Maquíssim.
Curiós. I el dia de l'enterro de sardina, que és, diguéssim, l'últim...
Final de festa.
El carnaval, el dimecres de cendra, el taüt, que després es crema, com a tot arreu, això ho fan igual a tot arreu, el fan baixar pel riu.
Ai, com a la Índia, ja que, el Ganges.
Exacte, ja que tens la noguera per Llaresa, fes una mica maco. I, doncs, calla.
Tot i que...
Digues.
La noguera pallaresa no és el Ganges, que hi ha bastant ràpids i hi ha remolins i a veure si prendran mal.
Precisament parlant d'aigua, Sort sempre és un bon lloc per anar a fer activitats d'aigua. Anar a fer raftings, anar a fer... Bueno, que després t'acabes ofegant, perquè també...
Sí, és perillosíssim.
Sí.
No, ara surt...
Tu ho has fet?
Jo n'he fet.
Ara sortirem tots de la barca.
A Llavorsí.
No ho feu. No ho feu.
No,
és horrorós.
Ara sortirem tots de la barca i us agafeu al costat.
Sí.
No ho feu.
Jo sí que...
Vaig estar a punt de morir, eh?
Però per què?
Amb el meu germà vam fer i els dos ens vam quedar sota la barca.
No, escolteu.
Sí que és...
Ara és divertidíssim, eh?
A part d'anar a fer rafting, si voleu coses més calmadetes, també podeu anar a visitar el Castell de Sort del segle XI, tot i que hi ha gent que diu abans,
després... Això ens hi ha de portar
després,
el Ferran.
Sí, on hi passejaven els comtes del Pallars.
Sí.
També hi teniu la presó Museu Camí de la Llibertat, un museu inaugurat el 2016. No, 2016, no, perdoneu, 2007, és que això sí que era mentida. Que rememora el pas dels que fugien del,
la coro està agafant dels
nazis.
Punts,
Sí, està concentradíssim. Unes 3.000 persones que entre el 1939 i el 1944 van passar per la capital del Pallars Sobirà fugint del nazisme. Aquest museu hi podeu trobar, per exemple, restes d'un avió alemany que es va estavellar als voltants de Sort l'any 1943. Per què et mires, el Ferran?
Perquè això de l'avió a mi no em sona, eh?
Ah, no ho sé. Però restes de l'avió potser vol dir un trosset d'aleta. Què us sembla? Què us sembla? Abans de connectar directament amb Sort, perquè connectarem a través del Ferran o no, quina creieu que és la mentida?
La Laura. Jo crec que ha fet aquí una...
A veure, jo la veritat és que tot m'ho hagués cregut.
Molt bé, moltes gràcies.
Ho has fet molt bé. En tot cas, potser allò de l'avió, allò de les restes d'avió.
Les restes
però...
d'avió, l'últim.
Sí, sí.
Has d'apostar per una.
Doncs aquesta.
Les restes d'avió.
Sí.
Mercè.
Jo no m'he cregut res del que...
No t'has cregut res?
Res. O sigui, no em crec que existeixi la Sort.
Home, casa pillo sí, no?
Però això és veritat. Això és una evidència com una casa, perquè si no, el tindríem aquí, aquest noi.
I res de res? Bé, no em digues alguna cosa, va.
Va, és que jo, clar, diria també allò de l'avió, però per no dir-li el mateix... No em facis... Què has dit més? Ah, no, allò dels bascos, no?
Que té nom de suert, no? De,
sí,
nom
això,
bascoide.
Aquests noms raros.
I jo no em crec que hi hagi una casa que es digui Casa Pet.
Casa Pet.
Mm-hmm.
Pet a porter. Escolteu, doncs per treure'ns de dubtes...
Què?
Tenim en... Pepe Sala, sortenc. Pepe, què tal?
Bona tarda,
Pepe.
Ens pots treure de dubtes? Quina mentida, què m'he inventat vilment sobre Sort?
Sí, doncs veig que l'altre dia la entrevista que vam fer amb mi, de fet, amb l'exalcalde ja de Carnaval...
Ah, veus?
No ho està massa temps, per això, perquè era el Carnaval, la mentida.
Efectivament!
Oh!
Bé, Pepe Sala, alcalde, exalcalde ara ja de Carnaval de Sort. M'he inventat absolutament tot el del Carnaval, no? Jo els he explicat que hi ha una botifarrada que reparteixen 1.000 botifarres.
Però això feia bona pinta.
Que la canalla fan una rua ells sols, que jo això crec que sí, però que no van tots vestits d'animals.
Que van
vestits
en pijama.
I no, això en pijama sí que... Això
serà
sí que
de debò.
I... Has amagat veritats entre mig.
Llavors, exacte, hem amagat veritat.
Has despistat.
I també m'he inventat una mica que el dimecres de cendra baixa el taüt del rei Carnestoltes per la noguera pallaresa. Això
aquesta és bona.
Mira que ens havia agradat.
Sí.
Pepe, ens pots explicar una mica de què va el Carnaval de Sort?
Sí, clar que sí, evidentment. Res del carnaval, tant de bo fossin dues setmanes, però són cinc dies.
Un altre que ens ha escolat.
Al final allà pues, bueno, celebrem aquests cinc dies de festa del poble. Sí que és veritat la frase aquella de que hi ha tres carnavals al món, perquè realment es viu molt i evidentment el més important és la gent. Però el que fem al final, pues, bàsicament es centra en dues activitats, sobretot a nivell tradicional, que són la passa, que és al final aquest tipus de rua, però d'una forma molt concreta, que nosaltres la fem fent un ball al final al Plaça Major, i que està tant amb els petits com amb els grans, es fan en dos dies separats, i també, sobretot, el plat més important, més típic i, a més, també com un esdeveniment del poble, és la calderada. Que no es reparteixen botifarres, però
oh,
sí que
bona.
Es fa una,
tot el que sigui menjar
un bon menjar tots junts.
Que bé.
Molt bé, ho ha explicat molt bé.
Informats esteu, perquè no volia que quedessin dubtes per si algú vol anar al Carnaval de Sort. Escolta, alguna cosa de sort que haguem d'anar a veure, sí o sí, a part del Carnaval?
Home, evidentment, a veure Casapillo segur.
Home,
Casapillo, bé.
Escolta, a veure si ens conviden, perquè aquí no ens convida ningú, eh? Que ens hi convides tu, Pepe.
Jo sí que us convido.
Bé, Pepe.
Podeu pujar quan vulgueu.
Escolta, Pepe, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, exalcalde ja del Carnaval de Sort, per treure'ns de dubtes i explicar-nos també de què va el Carnaval del vostre poble. Una abraçada, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Bueno, escolta.
Ràpidament, va.
La Laura
va, pròxim, on anem?
Quins nervis. Ens n'anem a Sabadell.
Home, a Sabadell.
Ui, la Jarque.
Oi, aquí hi haurà conflicte, eh?
Perfecte.
La setmana que ve, Sabadell, va.
Mala pell, no?
Mala pell.
Cesc Marginet, moltes gràcies.
A vosaltres sempre.
Que passi ràpidíssim en la setmana per tornar-te a veure.
Marginet, sort.
Marta, bé.
Vinga, va, que deixem aquí. Us deixem amb l'Ignasi Miranda. Demà, com sempre, 2 a 3. No falleu, eh? Us hi esperem. Fabricació pròpia.